Des de Montserrat, amb Òscar Verdagí.
Del 13 de març al 21 de juny, l'Espai d'Art Pere Pruna del Museu de Montserrat presenta una exposició retrospectiva sobre els temes més rellevants d'Àlex de Fluvià, com ara la incertesa, la dualitat, la contradicció i l'esperança. Es tracta d'una mostra que porta per títol Palimpsest, allò subjacent, i que està comissariada per Jiménez Flores, que pretén ser un reconeixement a un pintor català que va morir molt jove per malaltia. La seva pintura abstracta, colorista i de gran força gestual destaca per la superposició de capes i el predomini del traç cal·ligràfic. A Palimpsest, allò subjacent, Jiménez Flores mostra l'obra d'Àlex de Fluvià, que és un híbrid de diferents observacions culturals experimentades durant llargs viatges contrastades amb les seves profundes arrels mediterrànies. En les seves pintures, allò aleatori, la repetició i la sobreimposició de signes es barregen per produir una obra universal. El llenguatge visual d'aquest artista evoluciona a Nova York, al Caire, Tòquio i Dubai, creant pintures abstractes que ressalten la bellesa de les formes gràfiques del llenguatge, allò on l'escrit perd el seu significat literal. El seu interès per la investigació gestual del traç cal·ligràfic el porta a crear superfícies construïdes a base de trames denses i rítmiques, on el collage, les marques, el grafit i els colors produeixen tensions per transmetre la seva base conceptual. Àlex de Fluvià va néixer a Barcelona l'any 1966. Va estudiar Història de l'Art a la Universitat de Barcelona i Fotografia a la School of Visual Arts de Nova York. Cap al final de la seva vida, la seva producció artística va explorar la dualitat, fent referència a la resistència política i social. Barreja missatges d'esperança i fa al·lusions a la incertesa i la desigualtat. La convivència de la fotografia, juntament amb la seva pintura, crea superfícies riques en què el collage, les marques i els colors produeixen tensions per transmetre la seva base conceptual, la contradicció. Àlex de Fluvià va morir a Barcelona el 2015, als 49 anys. Palimpsest, allò subjacent d'Àlex de Fluvià, es pot veure a l'Espai d'Art Pere Pruna del Museu de Montserrat fins al 21 de juny.
Ràdio Estel. Lleida 91.5.
L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Avui tornem a endinsar-nos en la part més literària de l'aigua, tot recorrent a l'escriptor Jesús Moncada, nascut a Mequinensa, al Baix Cinca, que va viure i explicar des dels seus llibres la desaparició del seu poble sota les aigües de l'embassament de Riba-roja d'Ebre.
L'aigua literària.
En una de les seves obres descriu aquella riuada en primera persona i de forma dramàtica quan explica: la borsada de l'aigua m'agafa de ple i encara no m'explico d'on vaig treure la força per resistir-la, però a la fi, amb penes i treballs, vaig poder grimpar més amunt i sortir del corrent. Aleshores vaig sentir els crits dels nets de l'oncle del Mau, que guaitaven la riada des del balcó del segon pis. Precisament aquests textos i d'altres de Moncada van ser la base de la versió teatral que amb el títol de L'aigua va produir fa uns anys al Centre d'Arts Escèniques de Terrassa. No sé si algú se li acudirà a recuperar aquella obra de teatre, però mentrestant ens quedem amb els llibres de Jesús Moncada, que avui, amb la part més dramàtica de l'aigua, us recomanem molt especialment.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. Aquest any, més que mai, viu la teva Setmana Santa amb Ràdio Estel. Divendres Sant, dia 10, a les 8 del matí, laudes des de l'abadia de Montserrat. A les 7 de la tarda, les 7 darreres paraules de Jesús a la creu. A les 5, acte litúrgic de la Passió del Senyor i Via Crucis. A les 7, l'Stabat Mater de Manel Pla. I a les 9 del vespre, clàssics en viu i el responsori de Tenebres. Escolta i viu la teva Setmana Santa a Ràdio Estel. facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.
Ràdio Estel.
Aquestes setmanes de confinament poden servir per descobrir coses noves per fer en família. Si us deixeu acompanyar per la ràdio, aquí, a Ràdio Estel, encara que no puguem oferir-vos tots els directes que voldríem, sí que us oferim els millors dels millors. Aquí tens la reemissió de Fem Família. L'Àgora, de dilluns a divendres a 6:15 de la tarda a Ràdio Estel. Avui, Fem Família.
Què tal? Molt benvinguts, família, a Fer Família a Ràdio Estel. Salutacions del nostre tècnic d'avui, d'en Xavi Aguilar, i de qui us parla, Joan Trias. Avui volem parlar-vos de 18.000 infants, 18.000 infants que no tenen llar ni família. En parlarem amb l'associació Acógeme. Un dia, però, en el que també volem repassar, com sempre, abans de tot, la informació pel que fa a temes familiars.
Fem Família, amb Joan Trias. Programa patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, oh, when it's time to lend a hand to life.
Sí, del programa parlàvem de 18.000 infants que busquen llar i encara no en tenen. Per parlar d'aquest problema tenim amb nosaltres a Carmen Serrano, directora d'un centre residencial d'acció educativa, i a Lola Curt, mare d'acollida i presidenta de Cógeme. Bona tarda a totes dues.
Bona tarda.
Bones tardes.
Carme, començo per tu. Què és això d'un centre residencial d'acció educativa, o el que tothom coneix com un CRAE?
Doncs és un lloc on venen els nens que per circumstàncies familiars no poden romandre amb la seva família. Problemàtiques que afecten els pares i que durant un temps de la seva vida doncs no poden donar la cura necessària que tenen aquests nens, no? Quan parlem d'infància parlem d'això, de nens des de petits fins als 18 anys, no? Llavors, en un centre residencial el que fem és acollir aquests nens i dotar-los de... des de tots els àmbits de la seva persona, tant el social com el psicològic, com el personal, com el familiar, d'una estructura on puguin tornar, continuar creixent, continuar desenvolupant-se de manera òptima.
Abans de parlar d'aquesta educació, sí que hem de saber d'on venen aquests nens, perquè moltes vegades parlem de nens sense llar i ens imaginem, no tenen pares. Bueno, potser sí.
La majoria d'ells tenen pares. El que passa que els pares doncs pateixen unes situacions personals i familiars que limiten o incapaciten per poder dur a terme aquesta parentalitat que necessiten a l'hora de cuidar els seus fills. En aquest sentit, els nanos estan en el centre, però paral·lelament els equips d'atenció a la infància i l'adolescència treballen perquè aquestes famílies es recuperin i els nens tornin a la seva llar.
Quin tipus d'educació reben amb aquests centres?
Intentem normalitzar al màxim el que seria la vida quotidiana d'un nen. En aquest sentit, són nens que doncs van a l'escola com tots, escoles de fora, intentem i treballem perquè hi hagi una integració real i doncs puguin tenir el seu espai únic, individual, en tots els seus àmbits, i des del centre doncs intentem assemblar-nos al màxim el que seria una família, no? Doncs amb les seves rutines diàries, amb les seves activitats, amb les seves sortides, amb la seva relació familiar, amb la seva família. Tots els nens que estan en els centres tenen relació amb la seva família, si existeix, en aquells casos que són poquets que no, doncs és impossible. I intentem això, no?, de normalitzar al màxim el que és el seu dia a dia.
Estem parlant de que un CRA és un centre públic.
Exacte. És un centre que dona un servei públic, però molts CRAIs a Catalunya depenen d'una entitat privada, el que és el nostre cas.
Hi ha prou recursos?
Costa. Prou recursos mai n'hi ha, i sí que és cert que amb aquesta situació social que tenim ara i que patim, no?, aquesta crisi, doncs sí que és cert que manquen recursos econòmics per poder dotar de tots els recursos que necessiten. Són nanos que a nivell emocional estan molt tocats per la seva trajectòria de vida i necessitem sostenir molt aquest àmbit, i en aquest sentit s'han d'invertir recursos.
Lola, tu ets mare d'acollida. Per què, primer de tot? ¿Por qué vas así, cero?
Bueno, porque yo tenía claro que quería tener una niña en casa, quería ayudar a una persona que se sintiera que pertenece a una familia, y también quería tener esa relación de madre-hija, ¿no? Y bueno, pues pensé que la acogida familiar podría ser un camino realmente bueno, tanto para la persona que pudiera acoger como para mí. Yo soy familia monoparental y decidí que podía ser un camino que realmente me podría gustar tanto a mí como a la persona que tuviera en casa, ¿no?
Deixa'm preguntar-te, Lola, perquè sovint hi ha moltes pors. Com és aquest primer dia d'acollida o el primer contacte amb el nen o nena que estàs acollint?
Bueno, yo el primer contacto lo tuve después de pasar por UNICEF, donde me hicieron unas pruebas, ¿no?
Y también está el proceso de acogida, el proceso que necesitas.
Claro, porque no todo el mundo está capacitado, ¿no? O sea, y aparte, primero los organismos oficiales tienen que asegurarse que la persona que va a ser familia acogida, pues bueno, tiene un estado biopsicosocial, pues apto para poder ser cuidador, ¿no? Entonces, bueno, pues después de pasar algunas pruebas en el ICIP, pues entonces, bueno, en el momento que consideran que eres apta, pues pasan un tiempo, seleccionan al niño o la niña que puede tener, pues bueno, un poco los criterios que se necesitan. Y bueno, yo la primera vez que conocí a la niña fui a un centro y entonces poco a poco fui conociendo a la niña, y efectivamente el primer día es un día especial porque te hace ilusión, a la niña también le hacía mucha ilusión. Y bueno, yo empecé con una de las modalidades del acogimiento, que en donde tienes la posibilidad de ir conociendo poco a poco a la niña, ¿no? Que esta modalidad se llama família col·laboradora.
Perquè hi ha més tipus de modalitats d'acolliment.
Sí.
Quins són aquests tipus?
O sea, hay un tipo de acogimiento de urgencia, donde urgencia y diagnóstico, donde en algún momento pues algún niño que haya nacido en algún centro que los padres no pueden cuidarlo por diferentes motivos, como ha comentado Carmen, pues necesita una familia, y a lo mejor puede estar en una familia durante 5 o 6 meses, y luego vuelve o no con la familia, ¿no?, biológica. Luego está el acogimiento simple, que suele durar hasta 2 años, en donde, bueno, se está a la espera de ver si la familia biológica se rehabilita o no, Y luego puede estar ya la acogida permanente, en donde, bueno, ya es como es más permanente, como dice la palabra, la situación, ¿no? En todos los casos del acogimiento, el objetivo es que el niño no pierda el contacto con su familia biológica, y entonces hay un programa de visitas que, dependiendo cuál sea la situación, pues puede ser cada semana, cada 2 semanas, una vez al mes. Esto determinan los profesionales, entonces se trata pues que el niño siga conviviendo, siga viendo a su familia siempre y cuando se pueda, porque no siempre se puede. Y que bueno, que las familias acogedoras pues entendamos que hay ahí un vínculo que debemos apoyar y reconocer, porque al final el niño se encuentra en un sistema intermedio entre una familia biológica y la familia acogida, ¿no?
Claro, ¿la familia de acogida coneix a la familia biológica?
Normalmente no. En algunas comunidades sí que obligan a hacerlo, porque lo ideal, la teoría ideal, es que la familia biológica entienda que no puede cuidar a su hijo, que es muy complicado a veces llegar a este punto, pero sería lo ideal, y que entonces que entiendan y agradezcan, entre comillas, pues que la familia de acogida está haciendo unas funciones que la familia biológica no puede hacer, ¿no? Pero contacto no hay, ¿eh? Yo, por ejemplo, en casa tengo fotos de la familia biológica de mi hija de acogida para que ella vea que yo entiendo y acepto su situación, ¿no? Que está integrada, ¿no? O sea, que ella sienta que por los dos lados está apoyada y entendida, ¿no?
Clar, Carme, deixa'm preguntar-te. Les famílies d'acollida creen uns llaços amb aquests nens, no?
Sí.
I quan s'ha acabat l'acollida, què?
Doncs aquests llaços estan. El que, d'alguna manera, l'acolliment vol és això, no? Fer entendre, o sigui, que les famílies puguin entendre que serà durant un temps de la seva vida que un nen necessita aquest recolzament perquè, evidentment, millorarà el seu desenvolupament si l'entorn és un entorn familiar i, per tant, estigui disposada a acompanyar en aquest creixement. Però els llaços existiran, continuaran existint. Aquella motxilla, no, que ha carregat la família d'acollida durant el temps que ha tingut a la criatura, doncs estarà allà, forma part de la personalitat de la persona i del funcionament d'aquella criatura.
Obro una mica de debat, si voleu.
Sí.
Tot i que jo crec que tots opinem igual perquè ho hem comentat abans a micròfon tancat. Però abans parlàvem una mica dels nens amb risc d'exclusió social, dels nens sense llar. Clar, aquests nens tenen una vida el més normal possible i, per tant, van a l'escola, es relacionen amb altres nens. Però encara hi ha estigmatització sobre aquest tema?
Sí, i també hem de tenir cura com a mitjans de comunicació, perquè moltes vegades, no, les notícies que surten en quant a la infància no ajuden, no, a treure aquesta etiqueta. Sí que és cert, no, que espanta i que no s'acaba d'entendre, perquè pensem que també la informació no acaba de... No acaba d'estar present a la societat, de que són nanos que poden tenir dificultats igual que qualsevol altre nano que visqui en una família normalitzada i que són nanos que són víctimes d'una situació, són víctimes de que la seva família, doncs, passa per un moment en què li és impossible cuidar-lo. Per tant, evidentment que portaran una càrrega en aquest sentit, però això no vol dir que siguin nanos ni dolents, ni delinqüents, ni cap tipus d'etiqueta que se'ls sol posar. Són nanos que volen sortir-se, són nanos que tenen molt difícils, perquè el sistema de protecció, doncs, això abarca la infància, als 18 anys, no? Moltes vegades, per la nostra experiència, doncs, no poden retornar amb la seva família, i llavors aquí són adults i han d'enfrontar-se, no, amb una vida, doncs, amb independència, amb autonomia, que molts dels nens que estan en família en aquestes edats no ho tenen, i per tant són nanos molt valents, molt resilients i tot el contrari fora d'aquestes etiquetes.
Lola, tu t'ho has trobat, això?
A ver, yo sí quiero añadir que el acogimiento tiene como un estigma de ¿y si te cogen la niña?, ¿no? Eso no es el acogimiento, porque en primer lugar los niños no pertenecen a nosotros. Yo creo que ni los biológicos, los niños pertenecen a la vida. Y las familias lo que tenemos que hacer es dar unas raíces para que los niños luego vuelen y hagan su vida, ¿no? Pero el acogimiento no es, ¿y si te quitan la niña? El acogimiento es conseguir que el niño se sienta realmente integrado a una familia, que además estos niños hacen un cambio espectacular en el momento que se integran a una familia. Es como si les das una nueva carta de vida y ellos ven que la situación es realmente distinta y vas viendo el cambio y es espectacular, ¿no? Yo lo he visto no solo en mi caso, sino en caso de otras familias de acogida, pero al final, si consiguiéramos sacar el estigma este que el acogimiento si te lo quitan, hay muchos niños que llegan a los 18 años en familias de acogida y luego siguen estando en las familias de acogida y luego se desarrollan o van a otros centros ya para adultos, ¿no? O ya pues se desarrollan en su vida, ¿no? O sea, que al final es sacar un poco ese estigma, ¿no? Que hay niños conflictivos, también hay muchos niños conflictivos en las familias biológicas, ¿eh? Y que la relación se puede romper porque un día se va, bueno, pues que hay muchas relaciones que se rompen, ¿no? Familiares, de matrimonios, de parejas, y al final, bueno, pues es llegar a un acople de la situación. Pero el niño en familia de acogida hace un cambio espectacular. En los centros yo creo que están, vaya, yo mi experiencia, en los centros están muy bien cuidados por profesionales, muy capacitados, está claro, como ha dicho Carmen, que necesitaríamos más recursos, pero los profesionales que hay son muy buenos profesionales y son niños que conviven, bueno, pues con niños con problemas similares a otros. Pero cuando tienen la oportunidad, y recuerdo que cuando mi hija acogida se fue del centro, todos los niños estaban ilusionados y le decían, oye, que tengas mucha suerte y tal, ¿no? Y mi hija acogida sigue yendo al centro de vez en cuando porque está muy agradecida a ese centro, ¿no? Y ve que gracias a ese centro y a todo el sistema de acogimiento, pues hoy vive una familia, tiene su colegio, tiene sus amigas y tal. Y bueno, pues yo creo que es ese proceso de acople y de desarrollo, ¿no? Para conseguir que un día, pues esta niña tenga su vida, ¿no? Y que crezca y que cojas un camino, ¿no? Pero tenemos las familias como un sentido de posesión que yo creo que no es eso, ¿no?
Clar, és el que ens deia la Carme una mica de crear aquest vincle familiar dins del centre, no?
Sí, de fet nosaltres això també ho tenim molt incorporat. Les famílies dels nens que estan en el nostre centre també formen part del centre i per tant en tot allò, no, que se'ls pot donar protagonisme, cabuda, compartim moltes coses del dia a dia amb els seus fills, perquè el que volem en definitiva, com deia la Lola, és que acceptin la seva realitat, que acceptin la realitat dels seus fills i que també els puguin acompanyar en tot el que sigui necessari durant la seva estada.
Yo recuerdo un día que cuando llevaba un año en casa, cosa así que ya estaba muy acoplada, me decía, oye, mami, tú eres mi mamá de barriga. Y yo le decía, no, tú tienes tu mamá de barriga que te ha dado la vida y no te ha podido cuidar y hoy estás en una familia, pues bueno, que te podemos cuidar. Entonces, desde las familias de acogida nos enseñan que es muy importante darle su espacio y su realidad, ¿eh? Yo le dije, yo soy tu segunda mamá, pero no soy tu mamá de barriga. Tú fíjate, el...
Me encantará esto, tu mamá de barriga.
Sí, sí, tú eres mi mamá de barriga. Le dije, no, yo no soy tu mamá de barriga. Sí, sí, tú tienes una mamá de barriga que te ha dado la vida, pero ella no te ha podido cuidar por sus circunstancias X. Ya tienes, pues, una mamá que te puede cuidar, que además, gracias a los servicios sociales, has podido conseguir otra familia que te ha dado otra oportunidad y que tienes que aprovecharla, pero tu mamá de barriga la tienes que querer y tenerla siempre contigo, ¿no?
Lola, explícame súper rápido, porque además eres presidenta de Acógeme. ¿Qué es esto de Acógeme?
Bueno, Acógeme es una asociación que creamos pues con Carmen, con Mónica y Elena, que todas somos personas que directa o indirectamente estamos vinculados con el acogimiento familiar, y decidimos crearla con el único objetivo de difundir la noticia que nosotros necesitamos familias de acogida, para ver si conseguimos que los niños que están en los centros pues tengan una oportunidad en una familia, ¿no? Entonces nos dedicamos a difundir este mensaje, ¿no?, a través de todos los medios, vamos creando actividades, tenemos unas redes sociales realmente muy, muy potentes.
Tenéis además una página web que es acoge-me.org, ¿verdad?
Sí.
Y desde ahí supongo que podremos ayudar.
Y desde ahí pues se trata que a ver si entre todos podemos crear un estímulo. Al final yo creo que el objetivo es crear un estímulo para que la gente tenga intención de ir a uno de los ICIF, que es instituciones de integración familiar, en donde ahí te explican realmente pues qué es el acogimiento, te hacen las pruebas y tal, ¿no? Pero es muy importante crear ese primer estímulo y decir, pues mira, hemos escuchado una madre de acogida que nos ha explicado otra vez de Acógeme. Oye, nos llegan muchos emails, ¿qué tenemos que hacer? ¿Nos puedes explicar? Y entonces nosotros nos dedicamos, le mandamos una relación de todos los ICIFs que hay en la ciudad donde viven para que vayan a tener información de cuál es el proceso que deben seguir para convertirse en familias de acogida.
Doncs Lola Curt i Carme Serrano, moltes gràcies per venir aquí i espero que també hagi servit venir aquí a Ràdio Estel per incitar a que alguna família també aculli un d'aquests 18.000 nanos sense llar a tot l'estat espanyol.
Muchas gracias a Radio Estel por ayudarnos a difundir este mensaje tan importante para nuestra sociedad catalana.
Gracias a vosaltres. Fins una altra.
Moltes gràcies.
A Ràdio Estel, fem família.
Doncs així posem punt final a una altra Fem Família. Abans, però, recordar-te aquests 18.000 infants que no tenen llar, que no tenen família i que busquen, doncs, família d'acollida de forma urgent. Si necessites o si desitges informar-te de tot el procés d'acollida d'un infant, pots entrar a l'Institut Català d'Acolliment i d'Adopció o, si ho prefereixes, contactar directament a la Institució Col·laboradora d'Integració Familiar. Si el que vols és contactar amb qui hem entrevistat a l'associació Acógeme, pots acollir-t'hi a info@acoge-me.org, info@acoge-me.org. Ha estat un plaer, com sempre, acompanyar-te durant aquest espai i tornem el proper dimecres a 6:15. Adéu-siau.
L'home més feliç del món és aquell que sabrà reconèixer els mèrits dels altres i felicitar-se del bé aliè com si fossin propis.
Johann Wolfgang von Goethe, poeta.
La informació que t'interessa en un sol portal. L'actualitat eclesiàstica en un sol punt de trobada. RadioEstel.cat és el teu portal informatiu. Connecta-hi i actualitza't. RadioEstel.cat.
Els seus cabells el temps ha tornat blancs. Les seves mans nervioses i arrugades. Els seus cabells el temps ha tornat blancs i un xic més trista la seva mirada. S'estimen com jo voldria ser estimat. Si els costums que segueixo permeten, s'estimen com jo voldria ser estimat quan l'esperança comenci a estar seca i s'agafen les mans els vells amants i recorden com ahir les flors que van collir. S'agafen les mans els vells amants, es miren i ho saben tot, no els cal dir res, cap mot on els vells viuen es va aturar el temps amb el retrat que a la paret penja. On els vells viuen es va aturar el temps després que es varen casar aquell diumenge. La ràdio antiga i el rellotge gran i el cobre taula carregat de randes. La ràdio antiga i el rellotge gran que encara sona d'hora en hora amb mandra. I s'agafen les mans els vells amants i es bressolen cada nit com dos infants petits. I s'agafen les mans els vells amants i es pregunten, estàs bé? Avui no et fa mal res. I per Sant Jordi ell li compra una rosa embolicada en paper de plata. I per Sant Jordi ell li compra una rosa, mai no ha oblidat aquesta data. I pels carrers s'han perdut els amants, no tenen por, no tenen pressa. I pels carrers s'han perdut els amants amb de flor i la seva tendresa.